Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, ara mateix a les 12:20, puntuals com sempre, dimecres al bell mitjà de la setmana, 14 de febrer del 2018. Avui és un d'aquells dies també en el que cada dia hi ha sants. Cada dia hi ha més d'un sant, a més, però n'hi ha uns que han agafat més fama que d'altres. Doncs avui és Sant Valentí, si t'agrada celebrar el dia dels enamorats, i si no, doncs Sant Valentí. Tots els valentins o valentins que coneguis, els felicites. Hores d'ara, estem amb 7 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Associació Espanyola de Meteorologia. Amb l'Anna Borrell també ens posarem al dia de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui seguirem parlant de ràdio. Sí, sí, perquè ahir va ser el Dia Mundial de la Ràdio i vam fer moltes activitats al voltant de la ràdio. Perquè no en tenim prou, amb un dia. Seguirem parlant de la ràdio, però d'altres maneres. Per exemple, amb l'entrevista Cosmopolita, el Joan Bellmunt, que ens durà una nova proposta dels nostres pobles per anar cap a la una, però ja t'avanço que, per exemple, a 2:15, a l'Espai de Noves Tecnologies, amb el Jaume Sitjà i el David Casero, l'Infocope Lleida, entre d'altres coses, també parlarem de l'estreta relació entre les noves tecnologies i la ràdio, per exemple. Abans de tot, a la una, estarà amb nosaltres el Joan Ramon González parlant dels bocins d'història i dels nostres carrers. Ja veieu que parlarem de moltes coses de casa, com sempre. Busquem aquesta previsió meteorològica, com sempre, amb l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continuarem encara amb un cel molt tapat avui a les comarques de Lleida. Esperem encara precipitacions al Pirineu, que aquesta tarda s'aniran intensificant alhora que la cota de neu anirà creixent. Avui pujarà fins als 2.000 metres. A més, no descartem que a la tarda s'extinguin altres punts de les comarques de Lleida, més al sud, per exemple. Les temperatures avui pugen més. Hi haurà màximes de 10 graus a Lleida, a Balaguer, a la Seu d'Urgell també 10 graus, a Tàrrega tindrem màximes de 9, a Viella de fins a 8 graus. El vent continuarà fluix i variable. Demà, al nord, tindrem un cel força tapat al principi del dia, però aquests núvols s'aniran retirant. Encara, però, ens poden deixar precipitacions al Prepirineu. A la resta, cel més clar, amb pocs núvols en conjunt. Les temperatures pujaran, ho faran de forma notable pel que fa a les màximes, màximes que arribaran a marcar 16-17 graus en molts punts del Pla de Lleida. La mínima en marcarà 2 encara a Lleida, 1 grau a Balaguer, 3 a Tàrrega, un sota 0 a la Seu d'Urgell i 4 graus, en canvi, a Viella. El vent bufarà suau i variable, també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Que fa dies que no us preguntava coses de música. Tenim el nostre número de WhatsApp, que espero que el tinguis memoritzat, perquè recordar un número de mòbil avui en dia, amb tot el tema ja de les agendes electròniques, és difícil, però jo te'l dic i tu ja te'l memoritzes. Pots posar WhatsApp de Cope Lleida, que és el 664-526-180, és la manera moderna de que et posis en contacte amb nosaltres. Abans era doncs, trucant, que també ho pots fer, però ara sempre és més còmode. També és un tall de veu, apretes el botonet aquell del micròfon i parles, així t'estalvies d'escriure, que sempre prefereixo escoltar la vostra veu. Ara, que prefereixes escriure? Doncs tranquil. 664-526-180 és el WhatsApp de Cope Lleida perquè ens enviguis el que tu creguis. Mira, per començar, explica'm, qui cante, què cante, quan ho va cantar per primera vegada i on estava inclòs. David, tu tecla de Rasmus in the Shadows, però no ha encertat l'any. Això és que no li dono temps de buscar-ho, sisplau, no m'ho busqueu al Google, perquè si no, no té gràcia això, ho hem d'encertar. L'Àngels, mira, l'Àngels sí, diu de Rasmus in the Shadows, any 2003. Perfecte, però no sabem l'àlbum, on estava això? Aquesta és us la dic jo. The Rasmus in the Shadows, any 2003, com molt bé ens heu dit, estava dins de l'àlbum Dead Letters. Busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida a les 12:25.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Presó per l'home acusat d'agredir un altre amb una copa de vidre trencada al coll. A Alfarràs està acusat d'un delicte d'intent d'homicidi. Un sisme de 3,8 graus a l'escala de Richter a Osca es deixa notar a les comarques del nord-oest de Catalunya. El telèfon 112 no ha rebut cap avís de veïns dels municipis de la banda catalana. I l'Ajuntament de Lleida, la Paeria, presenta l'avantprojecte d'ordenança del paisatge de Lleida per millorar la qualitat de l'espai urbà i rural. Regularà tot tipus d'aspectes vinculats a construccions, instal·lacions i altres elements, amb especial cura per àrees com el centre històric i la Seu Vella i, a més, espais naturals. La xarxa europea per la igualtat lingüística avisa que intentar debilitar l'aranès viola tractats internacionals. El secretari general d'aquesta xarxa europea condemna el fracàs sistemàtic d'Espanya en la lluita contra la discriminació de les llengües. L'exconseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya l'any 2010, amb Artur Mas, Andreu Mas Colell, va estar ahir a Lleida fent una xerrada sobre economia, però m'he quedat amb un titular. El consell que va donar ahir, entre d'altres coses, Andreu Mas Colell, sobre el tema de les pensions, ja sabeu que això és un tema cíclic, però que cada vegada és més cíclic, és, agafem-nos, el consell és estalviar per a la pensió. O sigui, escolta, busca't la vida, que quan et tocarà cobrar la pensió, potser o no cobres, que vaja, espero que no, però segurament no cobraràs el que creus que et tocaria. Cobraràs molt menys i, per tant, hauràs hagut d'estalviar a més, perquè això ja t'ho van traient de les nòmines, doncs hauràs d'haver estalviat de manera privada a més per poder tenir una pensió més o menys digna. Aquest és el consell d'un expert en economia, per tant, ull, que la millor els trets no van tan desencaminats, per desgràcia. I vull compartir amb vosaltres també una auditoria que ha presentat el RAC, la segona concretament, pel que fa a la referència de la senyalització a les carreteres, al Pirineu, que analitza la qualitat de les indicacions d'orientació per arribar a 23 destinacions d'especial interès. No qualsevol lloc, no? 23 destinacions d'especial interès. El resultat és que la senyalització d'orientació a les carreteres del Pirineu gairebé no ha millorat en 5 anys. O sigui, fa 5 anys van fer la primera auditoria i després de 5 anys pràcticament podem dir que està igual, de malament que està bé. Les indicacions per arribar als centres sanitaris de la zona són molt, molt deficients. Només tenen 42 punts sobre 100. Per tant, això és un suspès de tota la vida. I tornen a suspendre també l'auditoria 5 anys després de la primera avaluació, com deien, sense que s'hagin produït millores. La senyalització de les estacions d'esquí i dels parcs naturals ha millorat, però encara té un ampli marge de millora. La continuïtat dels senyals per arribar a un destí també suspenen gairebé la meitat dels casos. I el RAC demana coordinació entre les administracions titulars de les vies perquè utilitzin criteris de senyalització homogenis. O sigui, administracions, sisplau, poseu-vos d'acord, que és igual si som regionals, locals, catalanes, no catalanes, estatals o no. Que al final la gent anem per la carretera i el que volem saber és on anem. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs el 7 de març, que hi haurà la Supercopa de Catalunya al Camp d'Esports, que enfrontaran Futbol Club Barcelona i Espanyol. Fins ara teníem prioritat per demanar entrades tots els federats de la Federació Catalana de Futbol. Doncs n'han demanat 8.000 entrades, 8.000. Ara es posaran a la venda amb prioritat pels socis de Lleida Esportiu, del Futbol Club Barcelona i de l'Espanyol. I si en sobren ja a la venda per la resta de públic general.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que recordem, com sempre, el que passava fa 25 anys amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Al bell mig ja de la setmana. Marxem cap a l'any 1993. A més, fem aquests viatges llampecs, sense equipatge, sense problemes d'embarcament ni anar un munt d'hores abans a l'aeroport. Escolta, nosaltres anem cap a l'any 93, res, només posant el 97.4 de la FM. Tal dia com avui, Mari Carmen, un 14 de febrer...
Dia dels enamorats.
Dia de Sant Valentí, sí.
A Catalunya és Sant Jordi, però llavors...
Bueno, encara... però jo tinc... jo conec a molta gent que, escolta...
El dia 14 de febrer...
Hi ha quatre grups, Mari Carmen. Qui no ho celebra mai? Perquè sí. Hi ha qui no ho celebra mai, vull dir, amb dates concretes, sinó que ho fa quan li va bé. Qui ho fa només per Sant Valentí, qui ho fa només per Sant Jordi i qui ho fa els dos dies.
Bueno, perquè aquests dos, sí, els que ho fan pels dos dies, doncs mira, millor, tenen doble celebració. Bé, doncs avui, com que és el Dia dels Enamorats, moltes felicitats a tots els que veritablement estiguin enamorats o avui se retrobin amb alguna persona que els hi agradi. Bé, doncs a part d'això, això era un parèntesis, el pla de viabilitat del tren de la Pobla estava previst que estigués enllestit el proper mes de març del 93. Demanaven mantenir els 6 trens Lleida-Balaguer amb horaris actualitzats. L'autocar, que ara cobria aquesta línia, podria deixar el servei el dia 15 de febrer del 93. El president del Senat, Juan José Laborda, va tornar a l'alcalde de Belllloc una carta que havia escrit aquest alcalde en català, en la que exposava la situació de crisi que estava passant l'agricultura. El president li va demanar que li enviés la carta en castellà i l'alcalde Josep Cau va protestar davant de tots els grups parlamentaris. Un espectacular incendi d'un petroler al port de Tarragona va causar un caos a la ciutat. Les flames van arribar fins als 200 metres d'alçada. El foc va ser controlat ràpidament i no hi va haver cap ferit. D'altra banda, el vessament després del xoc va continuar cremant durant tot el dia. Va ser un ensurt bastant important a Tarragona. Anem ara a l'alcalde pedani del Pla de la Font, aquí més propet, Manuel Pardós, que va denunciar a la Guàrdia Civil que uns desconeguts van llançar una pedra d'uns 30 quilos contra el vehicle de la seva propietat, lo que va ocasionar greus desperfectes al seu turisme. També el president del grup municipal del Partit Popular a Gimenells i Pla de la Font va manifestar que havia rebut una trucada anònima amb amenaces i també ho va denunciar a la Guàrdia Civil. Acabem. Era notícia el nou catecisme que es va publicar en aquelles dates, la recopilació de receptes de cuina de Carlos Arguiñano i la col·lecció de menús per aprimar-se de la televisió de Rafaela Carrà. Aquests eren els llibres més venuts en aquestes dates de fa 25 anys. El nou catecisme, les receptes de cuina d'Arguiñano...
O sigui...
I després, lo de la manera d'aprimar-se, una sèrie de televisió de la Carrà.
El nou catecisme, val, perquè té molts adeptes a tot el món i, per tant, està clar. Ara, els altres dos a Espanya són un per menjar i l'altre per aprimar-se.
Exacte. Era curiós. I, a més, van mantenir, en aquells moments, van mantenir les vendes a les llibreries.
Sí.
El sector es va veure immers, com els altres comerços, en la recessió econòmica. I llavors, també Dràcula i la biografia de Franco estaven entre les obres més llegides. Catalunya era la segona comunitat autònoma en venda de llibres. Això ens hem de felicitar.
I tant, no,
la gent llegia o els comprava.
Escolta, i jo m'enric perquè un llibre per menjar i l'altre per aprimar, per això, però escolta...
Però se venia i el Dràcula...
Que la gent el compri i que provi a casa, que facin les receptes i que el llegeixin, que això és molt bo. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
En febrero hazte con un buen colchón a mitad de precio, porque ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Vamos?
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiero ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I seguim amb ressaca, estem contents, eh? Perquè això del Dia Mundial de la Ràdio, com ja vaig dir ahir, el tram que vam fer en directe, en públic, fora dels estudis, per nosaltres és com una festa major. De fet, és el nostre dia, el Dia Mundial de la Ràdio. Un Dia Mundial de la Ràdio, que ara no tinc les dades aquí, però no fa massa anys que es fa, el Dia Mundial en si, però l'activitat, l'acció que fem a Lleida, de fet, és la tercera edició que es fa. I podria parlar amb molts companys de la casa, però ja que el tinc aquí, perquè ha d'entrar d'aquí uns minuts, doncs aprofito i li dic: Cosme, vine aquí als estudis. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Ahir va ser la tercera edició que es va fer això de les 12 hores de ràdio en directe, ràdio al carrer, ràdio en públic, amb una pila d'emissores involucrades. Aquesta, ahir van ser 14, que no està gens malament. Grans, petites, privades, públiques, municipals, de tot. De tot. És un gran dia. Jo m'ho vull passar bomba.
Crec que és un gran dia. La veritat és que aquesta iniciativa del Col·legi de Periodistes de Lleida, amb el Rafa Jiménez al front, el nostre director David Velasco, el Jesús Riverola i altres persones que, bueno, van voler que tothom fos protagonista, que no hagués un protagonista, i tots plegats ho fem. Han fet aquestes 12 hores de ràdio, jo no me'n recordo, amb aquesta casa, i avui li preguntaré al meu invitat. Avui, després, a l'entrevista Cosmopolita, li preguntaré, perquè aquesta experiència, nosaltres aquí a COPE Lleida, Ràdio Popular, en aquell moment, vam fer 24 hores de ràdio ininterrompudes. I va ser una nit de Cap d'Any.
Ah, caram.
Va ser una nit de Cap d'Any.
Justament la nit de Cap d'Any.
Sí, era molt bo, perquè teníem la Renault Express, que era aquella furgoneta, no sé si te'n recordes, que era la Renault Express, i portàvem una antena d'aquelles que es pujava cap dalt, hidràuliques, no?
Sí, sí.
I ens anàvem discoteca a discoteca.
Allò era les unitats mòbils de no fa massa anys, avui en dia tot va per internet, però llavors...
I teníem un Alcatel, d'aquells que valia, doncs, no sé si...
Sí, sí, un telèfon.
Un milió i pico de pessetes. El primer va tindre l'Antoni Siurana, l'alcalde, i el segon va ser aquí a Ràdio Popular. I per fer l'experiència ens van fer pujar amb un helicòpter, i vam anar amb un helicòpter a donar toms i a veure si entraven bé.
Ah, vale.
I llavors, sí, 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 la veritat és que ho vam passar molt bé.
Molt bé, com deies, una iniciativa que van tirar en marxa des del Col·legi de Periodistes de Lleida, juntament amb el nostre director, amb el David Velasco, que també...
Avui és protagonista.
Ara que no ens escolte, que també li agraden els saraus, eh? També li agrada... Els saraus, vull dir, això de sortir i muntar coses, i a mi, com
mira,
que també m'encanta...
Doncs, escolta, aquí saps què passa? Que aquesta emissora tots som una mica carrinclons. Què vol dir carrincló? Que som juarguistes.
Això, digue'm exactament què vol dir carrincló.
Carrincló és una persona...
Que ho he escoltat tota la vida i no sé mai què.
Juarguista, dinàmica, que li agrada anar per ahí, que li agrada compartir amb la gent, que diu sempre alguna cosa, com se diu aquí, alguna parida d'aquestes, no? Després està el xurrotero.
Però espera, que estem fent la definició de carrincló. Carrincló és tot això... Però si li haurà d'afegir alguna cosa més, de Lleida. Ara, el carrincló només és de Lleida, no?
Sí, fins i tot el Peret, quan diuen lo de la rumba catalana, va néixer del Garrotín. Primer va ser el Garrotín i després la rumba catalana. I això el Peret ho va reconèixer. Per cert, que al meu museu tinc la guitarra d'en Peret. Una nit que aquella que anava de pillera, que també es diu pillera...
Que la va tocar,
Li va picar amunt al cap, la va trencar i me la vaig emportar. La vaig pegar i la tinc. No, després està el carrincló, després ve el xurrotero. Xurrotero és un desustanciau, que diuen a l'Aragó. Aquest tio, quan se no val per res, aquest, va, deixem-ho de banda, perquè aquest no val ni per anar de juerga ni per anar a cap puesto. I després el Marquès de Pota va ficar en marxa un nou mot, que va ser el Palo Santo.
Ah.
Insípido, una persona basta, una persona que no serveix per res, no? O sigui, aquestes són les nostres definicions que tenim aquí. Són paraules que no les tenim que perdre, a més al diccionari aquest de Lleidatà surten, eh?
Bueno, una cosa que sí que vam guanyar amb aquesta edició del 2018 del Dia Mundial de la Ràdio a Lleida és que ho vam fer amb cobert.
En cobert i les escoles, que va ser tot
calent,
gran.
Això sí. El primer any, si recordes, va ploure a la plaça Sant Joan. L'any passat, a la plaça Sant Joan també, va ploure. I increïble. I ahir també va ploure, una miqueteta, no res, a migdia, quatre gotes.
Són patrons de l'aigua.
Escolta, tres anys seguits és ideal, eh?
Mira. Que patrocinen els agricultors, perquè bueno, li portem l'aigua, no?
Ahir vam estar a la sala Alfred Perenya de l'IMAC, jo crec que va ser molt encertat aquestes dues coses. El lloc i després la presència dels escolars.
Bàsic, bàsic.
Que també ens pensem que no consumeixen ràdio, però sí que la consumeixen a la seva manera i al seu estil.
Ha fet, avui el David Velasco ha dit una cosa que és molt bona, que fins i tot el nostre director de Cope Catalunya, en Jordi Casolivel, li ha aplaudit. Era difícil contestar si la ràdio veritablement durarà molt, si ens ho trauran. També van dir que ens traurien al moment de les noves tecnologies, que el vídeo mató l'estrella de la ràdio, tot això no ho han aconseguit. Però ho ha dit molt bé. La ràdio és la teva companyia. Te l'emportes al llit, l'escoltes a la capçalera. A vegades la ràdio, sempre dic, pel dia se sent, per la nit s'escolta.
Sí, senyor. No, a més, mira, avui a 2:15 al programa de noves tecnologies donarem dades per reafirmar i confirmar que les noves tecnologies i la ràdio es porten molt bé, però es porten tan bé que ara us avanço ja un tant per cent, que després amb el David Casero i el Jaume Sitjà el parlarem, però més del 50% de persones que escolten la ràdio avui en dia ho fan a través de connexions mòbils.
Han guanyat.
O sigui, a través de les aplicacions de les pròpies emissores o d'aplicacions concentradores, però a través d'aplicacions mòbils, no sintonitzant un dial, no. Amb una aplicació, estem parlant, ja més del 50%, és una xifra altíssima ja, per tant, les noves tecnologies i la ràdio es porten tan bé que jo crec que justament això garanteix aquest futur immediat i a mig i llarg plaça.
Jo me'n recordo quan vaig començar això de la ràdio, doncs me van enviar que anés a l'escola que havia de radiodifusió allà a les Rambles, i el meu mestre va ser el Joaquín Soler Serrano, que al cap d'anar amb una sèrie de caps de setmana em va dir: mire, senyor Cosme, usted vaya a ser para Lleida, que usted para estudiar no vale. Usted ve volar un mosquito y va detrás del mosquito, no del libro. Usted será un buen periodista, usted será un buen publicista, usted será un buen relaciones públicas. I la veritat que sempre em deia el mateix, que esto de la ràdio tiene una caducidad, però tiene una realidad, sempre de això, una caducidad però una realitat. I bueno, quan vaig vindre cap aquí, qui havia de dir que tindríem avui en dia el que ara podem fer, no? Quan anés amb aquells alcatels, una cosa que jo feia, la carfolla, que li dèiem, que potser tu no l'has fet servir, la carfolla era desmuntar el telèfon d'aquells que havia del disco, desmuntaves la part de baix, ficaves un altre aparell que t'havia preparat el tècnic, i hi havia un petit potenciòmetre, en el qual un era per parlar i l'altre era per donar el caset, a la qual te ficaves vuelta 222. Habla, pues, l'Àngel Ror.
Per poder tirar talls.
Sí, i després va vindre l'Itame. Després va vindre l'Itame, no? Però, perdona, jo retes més. Dos coses.
Cosme, que sembla que parlem de la prehistòria i tampoc fa tants anys.
Que acabo. Mira, jo vaig tenir una operació quan vaig arribar a Ràdio Popular, que era en aquell moment Ràdio Popular, al cap d'un any, fent un turno del carro de llar, vaig tenir un despreniment de retina en desgarro gegant. I vaig tindre que estar, i arribava la volta ciclista. I jo vaig retransmetre la volta ciclista durant 6 dies sense haver anat a la volta ciclista.
Mira.
I això es va fer de la següent forma. Picava a tots els bars i restaurants, deia, por favor, tómeme los 4 números primeros. Com jo tenia el llistat de tots els que havia, portava unes ulleres en dos forats, una cada ull, i vaig poder retransmetre la volta.
Mira.
I una segona, i era que quan anàvem per allà a les voltes ciclistes, aquests puestos, oia, por favor, me deja pinchar, ¿cómo pinchar? I anaves allà, li treies el seu telèfon i punxaves el Itame que portàvem.
Ara, no? Cosme, escolta, que ara farem una pausa. Dos minuts, entrevista Cosmopolita, parlem de ràdio avui.
Felicitats, per cert, pel programa teu, que hi va quedar molt bé, i sobretot avui m'hi trobat gent pel carrer, diu, aquel programa que ha hecho aquel compañero suyo, veia el castellà aquest noi, que ha hecho el compañero suyo, que tiene muy poco pelo, dic, el Ricard, que tiene muy poco pelo, mai tal, no sé, invenció.
Mare de Déu.
Felicitats,
Gràcies. Però ara parlarem de ràdio, l'entrevista Cosmopolita? Parlaràs?
Sí, parlarem de ràdio i recomano que avui compren el diari La Mañana, que a més de veure't a tu fent el programa, veuran el nostre director David Velasco, que els agradarà una entrevista en profunditat a la contraportada.
Molt bé. Cosme, no marxis, que parem amb una cosa tan important com és també, que no ens agrada, però que l'hem de posar, la publicitat.
Aquesta és la que visquem. Si no hagués això, difícilment podria dir.
Ja la fem divertida i curta. Divertida i curta, perquè et doni temps d'aixecar-te o fer alguna cosa i després tornem.
Que no ens pagui el govern a nosaltres,
no,
que ens han de buscar la vida.
No. Cosme, no marxis, fins ara.
Saps què necessites per menjar sa i bo? Un llibre? El periòdico et porta Cuina Flexi de Dan Martín per a seguir una dieta sana i equilibrada amb vegetals i sense eliminar el consum de carn i peix. Aquest cap de setmana per només 9,95 € amb el periòdico.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Rinascimento. Des de 1982, fent de la fusta un art a preus molt, molt competitius. Vingui a Rinascimento, Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat. Rinascimento, mobiliari i decoració. Ara, rebaixes espectaculars.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Dins d'aquest temps, ara ens fiquem a caminar i ho fem també parlant amb l'entrevista més cosmopolita de totes. I ho fem parlant amb una persona, bueno, pues si ahir era el dia de la ràdio, avui teníem que fer una mica de resum d'aquelles persones que ens han aportat molt i bé a la nostra societat. Parlem amb una persona del món de la ràdio, del món de la comunicació, que ha treballat a casa nostra. Estem parlant amb Joaquim Romanyac Munill. Ell ha estat durant molts anys treballant aquí a la cadena COPE de Lleida. Va estar a tres emissores i ara viu a Terrassa, que és la seva població natal. Quim Romanyac, benvingut i bon migdia.
Hola, molt bon dia, senyor.
Bueno, una vegada més amb nosaltres i retrobant-te amb els teus companys de la cadena COPE, Ràdio Popular, en aquell moment per tu.
Moltes gràcies per pensar en mi, que tingueu bon dia.
Bueno, ahir era el dia de la ràdio. Tu neixes a Terrassa. Quant agafa això del rampell de la ràdio, els mitjans de comunicació?
Ui, això ve del tambor, de l'Helena Francis, de la Montserrat Fortuny, del Cascabel, després del teatre de Ràdio Barcelona, la EJ1, a Mont de Mitjana, la mare cosint mitges, perquè aquells temps es cosien mitges, jo traduint la campanya d'Ilerda del Julio César perquè estudiava llatí a l'institut i escoltant el radioteatre i la mare cantant cançons del tiempo del couplet mentre feia feina a casa. Vull dir que la ràdio, no sé si vaig néixer amb una ràdio al costat, però quasi bé.
Tu eres aquells que cantaven Yo soy aquel negrito i tot allò?
De l'Àfrica tropical, que Cultivando cantava la canción del Colacao.
¿Y cómo verán ustedes? Les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto
sin par. De este producto sin par, sí señor, exactamente.
Bueno, pues vens primer a Lleida. ¿Y por qué vens a Lleida? ¿Per accident? ¿Per qué?
No, mira, la veritat és que estava treballant, vaig estar a la fundació, al nucli que va donar pas a la xarxa d'emissores locals de Barcelona. Bueno, jo vaig estar, primer vaig estar, quan vaig entrar professionalment a la ràdio va ser després de l'Emili, que vaig fer periodisme a la universitat i el que realment m'agradava era la ràdio, però per via de la música. Jo havia fet molts anys de discjòquei en discoteques i tenia uns certs coneixements de la música dels anys 60-70 i jo realment treballava de pinxadiscos de discjòquei. I quan vaig tornar a l'Emili, malgrat estar treballant d'auxiliar de clínica, per una anècdota, que vaig anar a vendre-li bosses de LPs, perquè en vaig comprar moltes, jo en tenia molts, i em vaig dir de fer una compra massiva i dic, hosti, ara què em faré de tot això? I me'n vaig anar a veure el cap de programes de Ràdio Terrassa, que estava incipiant una FM, que després ha sigut, i tothom coneix, com Ràdio Club 25. I va donar l'estranya circumstància que li marxava un tècnic i em va dir, pues tinc una plaça de tècnic a l'Ona Mitjana, que era Cadena Ser, diu, i després pues, podries tirar les nits música de la que ens agrada per la FM. El meu pare radiofònic, el gran Josep Maria Francino, ara en Illes. I així vaig començar realment a fer ràdio, però ja eren 21 anys fets que vaig fer la mili, per cert, a Tremp, a la Terra Ferma.
I després te'n vens cap a l'emissora de Lleida.
Després d'allà vaig entrar al moviment d'emissores municipals de Catalunya i vaig estar a Ràdio Rubí. Com fins a l'any 85, que l'any 85 ja s'havia fet petit el que era l'àmbit d'emissores locals, i vaig llegir un anunci a La Vanguardia que buscaven un cap de publicitat a Ràdio Terra Ferma de la cadena 13, i em vaig presentar a les OPOs o a la selecció i vaig guanyar, i un 7 de desembre del 1985, amb les carreteres nevades i amb Lleida col·lapsada del fred i de gel i de neu, vaig arribar jo, que era un dilluns, l'endemà de Reis, a Lleida per treballar a Ràdio Terra Ferma. I vaig estar, doncs, gairebé, no va arribar l'any, i després vaig venir aquí a casa vostra, a la COPE, amb l'il·lustríssim mossèn Gené, que vam muntar amb tu la Popular 3 i a fer ràdio de carrer.
Precisament havia un programa que tots recorden amb molt carinyo, Carretera o Manta.
Sí, senyor. Gran programa i molt divertit, i que vam aprendre molt tots. El Xavi del Tell, que es quedava a l'estudi, primer la Dolors, i després el Xavi, i jo agafava la Superpopular 3, aquella Renault tan guapa, i anava a la carretera per anar als camioners.
Renault Express.
Una Renault Express, sí senyor.
A vegades no sabia
corporatius.
A vegades no sabia si pujava o baixava, no?
Sí.
Explica'm una nit.
I que va ser el segon mòbil que es va vendre a Lleida.
Explica'm una mica...
Digues. Que com tu saps, havíem de tirar, teníem 100 metres de cable per fer... I llavors aquella antena que pujava hidràulic quan pujava, per poder emetre, i després vam convèncer el mossèn perquè ens deixés comprar un telèfon mòbil que pesava 11 quilos.
Un Alcatel?
Sí, era del senyor de Telefònica, que a més vam fer una bona cobertura publicitària, perquè fins i tot quan van muntar antenes a la Vall d'Aran ens van portar amb un helicòpter a fer connexions des de l'helicòpter amb aquell telèfon dels 11 quilos.
Joaquim...
I va ser el segon. El primer va ser el de la Vall de Siurana i el segon el de la Popular 3.
Parlem d'una nit de Cap d'Any.
Aquella nit va ser fabulosa. Aquella nit em sembla que és la nit que després, com tu saps, m'he dedicat a la publicitat, i aquella nit vam batre tots els rècords d'hores de mantena i de facturació, perquè vam fer molts diners. I a més vam començar a les 5 de la tarda i vam acabar l'endemà a quarts d'11 del matí.
Parlant una mica de la gent que tu has conegut a Lleida, parlen de records de persones i també de moments.
Molta, és que els enyoro molt, perquè he de reconèixer que em va agafar poder la millor època de la meva vida en quant a treballar disfrutant, que és que per mi no era treballar, era viure. Amb tu, que anàvem por ahí pels pobles a fer festes majors, això ja ho havíem fet amb en Paco Casal, ara està a Catalunya Ràdio, i després primer estava a la 13, i després amb tu, i gràcies al gran Ramon Dalmau, que era un tècnic fabulós, que sabia muntar llaços per tot arreu i cobríem des de la baixada d'Andròmines del Segre fins al Ranxo de Pons, que per cert va ser ahir. Perdó. I gent, pues, des dels més a prop, en Ramon Morenilla, el poeta de les Garrigues, que la seva senyora treballava, la
Isabel Sopena, la Pilar, i el Joan Blanc.
La Pilar, que a més vaig tenir un accident amb la moto, amb aquella super BMW que tenia, amb la seva nena, que li vaig donar un vol amb la moto a la Manzana, que la nena devia tenir 7 o 8 anys. Però bueno, per cert, no ens va passar res a ningú. I més gent, doncs, després tots els... L'amic, el pare de l'Estanis, el senyor Grau, que fèiem aquelles voltes ciclistes de Lleida memorables. Bueno, la gent de Lleida no cal que ho digui jo, perquè ho sabeu de sobres, que sou una gent entranyable i a mi em veu acollir, malgrat ser pixapins, amb els braços oberts i no sé, els dinars a casa del senyor del Santa Marta Hostelera, del senyor Rivera...
Enric Rivera i Gavaldé.
L'Enric Rivera i Gavaldé, que ara l'han fet d'una associació de gastrònoms bastant important, la seva senyora Pilar, aquells dinars, aquells pecs que ens feia allà al col·legi.
Amb el Pau Tàpies.
La mare Reyes, amb la seva salsa i la seva... El marquès de Pot, el rei de la carrinclonada. Ostres, és que molta gent, tot, ja et dic, el Miquel Esteve de la Volta, no sé, la teva família, el teu pare, la teva mare, encantadors, la senyora Pilar i el senyor Cosme, que li van fer aquella festa de jubilació a Cal... No sé si va ser Cal Rubies o Cal Menet.
Can Rubies, que per cert també ho han perdut dissortadament i que ja està a cel. Lo que sí que voldria és que m'expliquessis tu com a persona com te consideres que ets.
Que com què, perdó?
Que com a persona com te consideres que ets.
Home, això... Jo prefereixo que em considerin els altres. Jo em sembla que he sigut una mica esbojarrat, però amic dels amics i sense malícia, però, bueno, sí, he viscut bé i he disfrutat de la gent. I no, això ja ho diran els altres quan em facin l'epitafi, però que no tinc massa pressa, que s'esperin molt, si tenen temps de pensar-s'ho.
Per cert, que tu eres d'aquelles persones que vas ficar de moda el portar barret a la ciutat de Lleida.
Sí, senyor, i gabardina. És que feia molt fred i vaig arribar a Lleida, per cert, amb un traje de panyo de color verd, que llavors es portaven les corbates de pell estretes, que en tenia una col·lecció també de color verd, una fantàstica Blueberries i un barret que en una nit de carnestoltes del Big Ben va desaparèixer, per cert, entre el Varillas i el Pere, el van fer perdre.
Per cert, te faré una mica d'advocat del diable i te buscaré alguna pregunta compromesa. Entrant a Lleida pel Pont Vell hi ha una imatge de dos personatges. Tu saps com es diuen?
Sí, senyor, l'Indivili i el Mandoni.
Molt bé. I tu sabries...
Ja t'he dit que vaig traduir del llatí la campanya del Julio César a Lleida.
Ah, molt bé.
Perquè estava enamorat de la professora de llatí i per fer punts traduïa més de lo que ens manava i era la campanya de Hilaire.
Per cert, hi ha una altra cosa que potser aquesta no l'encertes. Les instal·lacions actualment de la cadena COPE estan en un altre lloc on van néixer. Tu saps quina imatge i quina patrona havia allí? Com es deia i de què és patrona?
Era la Real i Pontifícia Acadèmia Mariana, però devia ser la Verge Maria.
Té un color.
La Mare de Déu, no ho sé, això no ho sé.
La Verge Blanca?
Això no, no, això aquí m'has pillat.
Per acabar.
El que sí que deixa'm explicar una anècdota. Quan al principi d'estar a la COPE, el mossèn Gené un dia ens va ensenyar que tu ja coneixies l'ermita que hi havia a dalt. I quan vam arribar a l'altar, que hi havia aquell passataules, espera't que em venen a detenir, un moment, que em venen a detenir la policia, suposo.
No serà tant. Deixa'm passar l'ambulància, que devia ser una ambulància,
tot,
i ara
segueix. Són els bombers. Doncs li vaig preguntar al mossèn, vaig aixecar el mantel que hi havia sobre l'altar i vaig dir, hi havia un forat, i dic, aquí és on hi ha les relíquies, i va quedar parat, perquè no sé per què es pensava que era una heretxa. Dic, no, home, no, que jo havia sigut escolar.
Per acabar...
És una anècdota de...
Quim, una pregunta que te deixo que em facis ràpidament, que em queden 30 segons. Una pregunta ràpida que jo et respondré si és que puc.
Bueno, quan et faran alcalde de Lleida? Perquè em sembla que el que has fet tu per Lleida ja hauries de presentar una candidatura.
Mai em veuràs amb una candidatura ni en cap partit polític per presentar-me a ser alcalde de Lleida.
Així podràs continuar siguent lo Cosme i fent el que fas per Lleida, que està molt bé.
Lo Cosme sí, el Cosme no. Joaquim, moltíssimes gràcies per el que vas aportar aquí en aquesta casa i també per seguir tenint aquesta simpatia i cordialitat que sempre has tingut. Gràcies en nom de tots els meus companys i tots els directors que tu has tingut.
Gràcies i una abraçada ben forta als teus oients i a tot Lleida, faltaria més. Aviam si puc venir la primavera.
Gràcies a en Joaquim, a Quim Don Romanyac, Munill, que ha estat avui amb nosaltres, company d'aquesta casa, i ha sigut com una cloenda dels actes. Bueno, demà també ens trobarem uns quants per celebrar el que ha sigut el Dia Mundial de la Ràdio. El meu correu és cosme@copelleida.com. Ricard, explica el teu, home, explica el teu, quin és el teu WhatsApp.
Vinga, va, jo et dono el WhatsApp, com sempre, 664-526-180. Doncs apa, que arribem a la una, ens falten aquests minuts encara per conèixer la proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
A veure cap on anem avui.
Mira, un lloc bonic, bonic, perquè hi ha la Serra del Cadí al front. Uh-huh.
I els és molt prats, maca aquella zona, també.
I els prats de Bastanista baix, florits. Anem a Villec.
Villec?
Villec. També baixa, per suposar. Sí, sí. Des de Martinet de Cerdanya cal agafar la direcció sud vers el santuari de Bastanist, que es troba als peus de la Serra del Cadí. I allí, en un entorn on el verd ha pres protagonisme i l'esforç de l'home ha marcat la quadrícula en uns prats de pastura, s'aixeca silenciós i tímid el poblet de Villa. S'aixeca a una altitud de 1.080 metres d'altitud, i amb una sola família vivint-hi, el dia que la van visitar, cal dir que el poble o la població està agrupada al voltant de l'església parroquial de Sant Martí, una església romànica d'una sola nau, amb les parets reforçades interiorment per un contramur amb arcades. Aquest lloc ja és citat l'any 961. Pocs metres abans d'entrar al temple de Sant Martí, hi trobem en molt bon estat el pedró, que durant moltes generacions va servir per fer des d'allí la benedicció del terme, de les terres i de la gent. És un dels llocs que, excepcionalment, encara conserva aquest vestigi de la història i de la tradició. Cal Pallarès de Villec ha passat a la història perquè va ser el nen d'aquesta casa qui va trobar la imatge de la Mare de Déu al Prat de Bastanist. Cal situar-se a l'any 1109, quan el nen, tot pasturant la vacada al Prat, va fer la troballa davant d'un boix mentre cercava el brau de la vacada. I allí mateix es va aixecar el santuari on s'hi venera, enmig de prats, i on les xicoires floreixen ara quan arriba el bon temps, i allí s'emmiralla l'altiu cadí, doncs allí reposa, repetim, la imatge que és coneguda com la Mare de Déu de Bastanist. És un lloc idíl·lic pels que coneguem o estimem la natura i que també val la pena visitar. I per acabar, la dita d'avui ens diu: El fred de febrer no deixa ni ovella ni corder. Això ha de ser abans que feia més fred. Ja veurem a l'àrea aquest any quan la cabella que ens diu.
Gràcies, Joan. Apa, que arribem a la una, busquem aquesta darrera hora informativa. Nosaltres seguim a 7-8 graus, mira, a la ciutat de Lleida. Després hi tornem amb el Joan Ramon González i les noves tecnologies a 2:15.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros i Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Oriol Junqueras pide amparo al Constitucional para salir de prisión. La defensa del ex vicepresidente catalán asegura que con el panorama político actual en Cataluña, Junqueras no puede volver a la vía unilateral. Patricia Rossetti.
Libertad, libertad ideológica, presunción de inocencia, participación y representación política son algunos de los derechos fundamentales que Oriol Junqueras considera que se le han vulnerado y pide que se le reconozcan. Solicita que se anulen los autos de prisión y se decrete la libertad con las medidas cautelares oportunas. Junqueras duda de la imparcialidad y, al igual que en otros recursos, pide que el caso sea devuelto al TSJ de Cataluña en el supuesto de que se hayan cometido delitos, se cometieron dentro del territorio catalán. Siguiendo con el procés, ha finalizado hace unos minutos el interrogatorio de la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, que ha respondido a sus abogados y al juez. Nadie ha pedido ninguna medida para ella. En la sala ha manifestado que querían una independencia efectiva y no maquillada.
Pues del Supremo nos vamos a la Audiencia de Sevilla. Nueva jornada en el juicio de los ERE y de nuevo también con la declaración de Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo de la Junta y uno de los principales acusados, que sí ha contestado hoy a las preguntas de su abogado. Ha negado que la expresión fondo de reptiles, para referirse a las ayudas otorgadas, fuera suya.
O sea, nunca he dicho lo del fondo de reptiles. No salió de mi boca. No sé de quién salió, pero no salió de mi boca. Y se ha tergiversado y ha servido de base, pues, para muchísima prensa, para mucha noticia y para más o menos pensar que aquí teníamos unos fondos reservados. Nada cierto.
Y hay más noticias en este miércoles 14 de febrero que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Pendientes, Pilar, de las carreteras. A esta hora la nieve afecta a un centenar de vías secundarias. Los problemas se centran en Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Navarra. En 400 carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Ya saben, precaución, y si van a coger el vehículo en puertos de montaña, consulten su estado antes de ponerse al volante. Hay una carretera principal, que es la A6, a la altura de Lugo, que no está cortada, pero tiene problemas entre los kilómetros 435 y 432. Seguimos en la carretera, en este caso sin nieve, pero con la imprudencia como bandera. La Guardia Civil investiga a dos conductores que iban a 262 y 222 kilómetros por hora, circulaban por la R2, una autopista de peaje que une Madrid con Ocaña en Toledo y que mantiene el límite en 120 kilómetros por hora. Iban, como decimos, a 262 y a 222 kilómetros por hora. Los infractores son dos hombres, tienen 36 y 48 años y se enfrentan a sendos delitos contra la seguridad vial. Y en Francia, el servicio de aduanas ha requisado 488 armas y más de 100 kilos de munición a un comerciante francés. Un auténtico arsenal en el que había fusiles, armas de guerra, metralletas, pistolas y también diferentes elementos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
En el espejo hoy nos habláis de la ITV, pero no de coches, precisamente.
Pues no, mira, todo el mundo sabe que el Papa Francisco está urgiéndonos a poner en marcha iniciativas pastorales creativas, innovadoras, para acompañar a las familias. Uy, una de esas iniciativas es precisamente la llamada así ITV familiar, que ya funciona en varias diócesis españolas, pero hoy nos vamos a fijar en el espejo en el caso de Burgos. En este momento de individualismo y de confusión, es importante que las familias tomen conciencia de su propia identidad y misión, y para eso hacen falta formas de acompañamiento. Esta es una de ellas. La experiencia tuvo un primer momento en la capital burgalesa y el pasado domingo se desarrolló en la parroquia de Santa Casilda, en Miranda de Ebro, donde una decena de matrimonios dedicó la tarde, pues eso, a pasar esta ITV familiar que luego explicamos. A todos se les abrió el deseo de seguir acompañándose en esta gran aventura de la familia, que solo puede ser vivida en el seno de esa otra gran familia, que es la propia Iglesia.
Nos quedamos con eso, la ITV familiar y queremos conocer más datos. Lo haremos en media hora en El Espejo.
Hasta luego.
Gracias, José Luis. Y en los deportes, pues hoy todo gira en torno al Real Madrid-Paris Saint-Germain de octavos de Champions. José Luis Corrochano.
A estas horas el Real Madrid está concentrado en la ciudad deportiva de Valdebebas y el Paris Saint-Germain en el hotel Eurostar. La noticia la viene contando en las últimas horas Miguel Ángel Díaz, la posibilidad de que Gareth Bale no sea titular en el Real Madrid, mientras en el equipo francés se espera a Neymar, Cavani y Mbappé en el ataque. Hablan del partido Zidane y Emery.
Nosotros no tenemos ninguna presión. Nosotros vivimos y queremos jugar estos partidos, los jugadores. Lo que quiere ver la gente es ver un gran partido de fútbol, nada más.
Yo espero el mejor Real Madrid. Uno no imagina que no esté en el once inicial cualquiera de los tres. Jugará con el mejor once que ellos crean que van a rendir.
Más cosas del partido, informa Juan Baño, que se han desplazado hasta Madrid, al Santiago Bernabéu, observadores rusos para recabar información de seguridad con vistas al Mundial de Rusia. No hay entradas, funciona la reventa, se están ofreciendo por abonos de este partido hasta 1.500 euros, costaría un abono. Se esperan 4.000 franceses, arbitra el italiano Rocky, lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto de la tarde.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
I està aquí amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Avui no és el teu sant, però és el sant de les parelles, no? De l'amor.
Bueno, hi ha controvèrsia amb això, eh?
Ja ho sé prou.
Jo, per exemple, no ho celebro, el qual no vol dir que no ho respecti el que ho celebre, eh?
No, per descomptat.
Em faltaré, només em faltaria això, eh? Però hi ha molta gent a Catalunya que el dia de Sant Valentí, que és avui... el dia de Sant Valentí és avui.
És avui, exactament. Ho celebris o no celebris, és així.
Correcte. Ara, el dia dels enamorats, hi ha gent que ho fa per Sant Jordi, hi ha gent que ho fa per Sant Valentí, i hi ha gent que deuen de ser els més intel·ligents que ho fan les dues dates.
Correcte, sí,
I al final...
Això és com els Reis i el Nadal, el tió, doncs és el mateix. És a dir, al final acaba celebrant.
Si li preguntes a un nen, ho celebra tot.
Per això mateix. Pues aquí, escolta,
al final són els més intel·ligents.
I com tot el parla de l'amor i de l'estima, doncs pues, què carai, endavant.
Contra al final és l'energia que mou el món, no?
Ah, ja està, sí. Senyor,
ara, no, ara no vol dir també, eh?
Sí, sí.
Ara no voldria ser allò, però al final la emoció i el sentiment d'amor d'un pare a un fill, d'una persona amb una altra, com a parella o com... o com a admiració, eh? Al final és el motor, eh?
Però a més és que com
el combustible.
Com a ésser biològic, l'essencial de tot ésser biològic és la subsistència, i la subsistència implica també la procreació, perquè subsisteixes
correcte,
en la descendència.
Correcte.
Per tant, és viure tu, però la descendència que es mantingui. I això implica, clar, nosaltres ho vestim, doncs, de l'amor, de l'estima, aquestes coses.
Ara que has dit la paraula sexe, també, ja tens en marxa la tercera entrega de les 50 sombres de Grey, eh?
Ostres.
Al cinema. No sé si...
No sóc d'aquestes ombres, no. Aquestes ombres no les segueixo.
Te les vas perdre, la primera
sí,
i la segona.
Sí. I el llibre tampoc l'he llegit, i ni el tinc tampoc.
I a casa? I a casa?
No, tampoc. No són aficionats, tampoc.
Bueno.
No em parla tant ningú.
És el libro que lo cambió todo.
Ja.
La veritat és que el llibre fa anys, que va sortir.
Sí.
Fa molt temps, que va sortir el primer llibre, però sí que és veritat que es va reactivar la novel·la eròtica que havia existit tota la vida.
Sí, i tant.
Però que és veritat que feia com a vergonya de vegades sortir amb un llibre eròtic.
Sí, perquè a més a vegades la línia...
I jo crec que el que ha contribuït a aquest llibre és que, escolta, que és normal.
Clar, home, i tant.
O sigui, a mi, per exemple, em fa més... Perdó, l'expressió, em fa més pal llegir una novel·la de terror... que una eròtica, vaja, per exemple, però a vegades aquestes normalitats no funcionen.
L'erotisme s'accepta, i a vegades la línia entre l'erotisme i la pornografia és molt relativa, també molt subtil, no?
Jo segueixo dient, la pornografia, mentre siguin persones adultes, majors d'edat, i que no l'obliga ningú a fer res, escolta, ja m'explicaràs on hi ha el problema. El problema és quan s'obliguen màfies, etcètera.
Sí. No,
totalment
no.
D'acord, però...
Sí, no, sense cap dubte. No, això totalment d'acord. El que passa és que...
Deixa-vos
el tema, però bueno.
Aquest tema també deu haver bocins d'història.
Avui no portaré mà, perquè a més no era conscient que fora Sant Valentí quan he començat el programa. Avui no he mirat el santoral. Hauré de començar a mirar els santorals. La setmana passada en Sant Ricard, aquesta setmana Sant Valentí, la que ve ja m'ho miraré, a veure si coincideix.
Jo no m'aixec amb més, ja. Bueno. Sí, em sé el de quan és el meu aniversari, però encara falta.
Sí, però aquest és l'aniversari, que això ja, si no és per Facebook, que te lo recorde...
No, el sant del dia que vaig néixer. Perquè sempre m'han dit, van estar tentats de posar-te el sant del dia que vas néixer, sí, sí, però al final no.
Que és feia. Bueno, ja ho diràs quan toqui.
Ja t'ho diré, quasi bé a final de temporada.
Bueno, doncs avui es tractava de parlar de l'any passat, la setmana passada vam parlar d'una exposició magnífica que va fer el Museu Morera, probablement una de les més exitoses que ha tingut el museu, probablement segur que amb aquesta seu, amb la nova, canviarà, però de moment serà la millor que ha tingut d'assistència de públic. I avui és una altra exposició que també se tanca aquesta setmana, que és la dedicada per l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Gaspar de Portolà. Uh-huh. Gaspar de Portolà és un personatge important de la història del segle XVIII, d'Espanya i de Catalunya en concret, i de Lleida en especial, perquè a fi de comptes és lleidatà, perquè aquest senyor va néixer precisament a casa nostra. Bueno, a casa nostra no, bueno, sí, a casa nostra com a territori, però comarques. No a la ciutat. Va néixer a Os de Balaguer, i va néixer i de seguida se van a viure a Balaguer, tot i que la seva saga familiar pues, venia de la Vall d'Aran, perquè si anem a Arties, per exemple, el parador d'Arties, recordem que està feta a la casa del Portolà, i encara es conserva la torre de la casa, la senyorial, una capelleta, i un monument d'aquestos que va fer el Perelló per tot el territori, recordant una mica la imatge d'aquest personatge. Personatge que d'alguna manera va recuperar una persona estimada també per la historiografia de Lleida i especialment com amics de la Sovella, recordem que va ser el nostre primer president, que és el Ferran Boneu, el doctor Fernando Boneu, que a part de ser el primer president dels Amics de la Sovella i un element, ell era metge de professió, però va redescobrir la figura de Gaspar de Portolà. Gaspar de Portolà i Rovira, com hem dit, va néixer l'any 1717 a Os de Balaguer i va morir a Lleida l'any 1786. Tenia, per tant, uns 70 anys i va fer carrera militar. Al segle XVIII, la carrera militar pues, implicava estar a les ordres del rei i el rei te portava pues, amb els seus exèrcits, va estar per Itàlia, però va fer, recordem, que després del decret de Nova Planta es va permetre que ja els catalans i l'exèrcit, com ja estava tot integrat, pues, poguessin anar a fer les Amèriques. I Gaspar de Portolà pues, li va tocar anar a Nova Espanya, que seria l'actual Mèxic, allí va anar com a militar, i a partir del moment que va estar allí com a militar, que li va tocar inclús gestionar una cosa que no és prou agradable, com va ser el decret que va fer Carles III de l'expulsió de l'Orde dels Jesuïtes, la qual pot ser el Ricard que li agrada el cinema i els que ens escolten recordaran la pel·lícula La Missió, aquella de l'expulsió dels jesuïtes, que va ser tot Sud-amèrica, una pel·lícula magnífica amb una música extraordinària i que recorda precisament aquest fet que es va produir al segle XVIII de l'expulsió dels jesuïtes d'Amèrica, perquè es considerava pues, que bueno, aquestes ordres que triomfen tenen moments després de baixada que es considera que no han fet massa tan bé la feina que al final se'ls ha de passar pel porgado, no? Llavors, els grans substituts dels jesuïtes d'Amèrica seran los franciscans i precisament la figura de Gaspar de Portolà estarà unida a la de Fray Junípero Serra, que va ser un franciscà, i d'alguna manera són els dos que van contribuir ni més ni menys a que tota la Califòrnia, l'actual Califòrnia, la mexicana i sobretot la Califòrnia més coneguda, que és l'americana, tinguin aquests noms tan espanyols com poden ser pues, San Diego, Santa Mònica, Santa Bàrbara, San Francisco, Los Ángeles. Aquests noms espanyols en les missions se pot anar allí a fer un recorregut per a aquelles missiones, todavía estan les missiones, o com deien en el segle XVIII, los presidios. El nom no volia dir presidio d'empresonament, sinó que era un lloc fortificat en el que havia una petita guarnició amb una esglesieta i que servia perquè aquella colònia d'espanyols que havia allí expliquessin la fe religiosa de la cristiandat als indis del moment i al mateix temps, d'alguna manera, com ficava una mica la impronta de que allò era territori espanyol. Mm-hmm. Llavors, l'últim conqueridor espanyol, tot i que sabem pues, que hi ha una polèmica a vegades, sobretot aquí a casa nostra, que va implicar el tema de la hispanitat a les conquestes a partir de Colón i demés, però aquí podem discutir i parlar moltíssim, però la realitat és la realitat. L'última expansió que va fer l'imperi espanyol va ser precisament a finals del segle XVIII per integrar tot el que era Califòrnia a Nova Espanya, que és l'actual Mèxic. Evidentment, als Estats Units encara li quedaven pràcticament uns 30 anys perquè comencessin a sortir com a tals, però seria més la costa est, estem parlant de la costa oest, i per tant la cosa s'allargarà una mica. Gaspar de Portolà va tenir la confiança del rei i li va nomenar com a governador de les Califòrnies que d'alguna manera existien i les que va descobrir durant dos anys, de l'any 1768 a l'any 1770. I com a primer governador el que va fer va ser potenciar el coneixement de l'Alta Califòrnia i va crear i organitzar una expedició per anar a buscar, sobretot, una bahia, la bahia de Monterrey. També és un nom espanyol, el Monte del Rey, un record, en el qual hi havia la informació d'un viatger que en el segle XVII havia vist una gran bahia i que consideraven que era un port natural extraordinari, que valia la pena, pues, que estigués com una base per poder potenciar una mica el que seria el descobriment de tot el territori de totes aquelles terres d'Amèrica. Es deia Sebastián Vizcaíno i va ser al segle XVII. Llavors, per buscar aquesta bahia de Monterrey, des de el que era la costa mexicana, va muntar una expedició via marítima amb dos vaixells i via terrestre amb dos més. En dos expedicions que anaven caminant fins a trobar-se a San Diego. Allí van arribar el 1769 a San Diego i d'allí l'expedició es va tornar a dividir en un altre que va anar per terra a buscar la bahia de Monterrey i un altre que va anar per vaixell. Evidentment, els de terra portaven menys equipatge i els que anaven pel vaixell portaven més que viures i més coses i van quedar que es trobarien a la bahia de Monterrey i pues, bueno, pues així s'hi alternarien i prendrien possessió. Evidentment, el Pacífic, moltes vegades, inclús a les pel·lícules a vegades lo veiem, és un mar, és un oceà que té com unes boires a vegades i no deixa el que és aquesta alegria de sol que té el Mediterrani, per exemple. I, de fet, els hi va passar que quan va arribar el vaixell a la bahia de Monterrey van estar allà esperant-se i no van trobar mai a l'expedició de terra, perquè els de terra, quan van passar per Monterrey, havia tanta boira que no la van veure. Es van passar de llarg. I van anar a parar a San Francisco. És a dir, van veure una gran bahia.
Que per cert, San Francisco és una zona que pateix de molta boira.
Per això, mateix, uh-huh. Però clar, però van arribar a San Francisco, veure el Golden Gate, aquella entrada que hi ha, clar. La gran bahia.
El pont no hi era,
No, no hi era.
No, però sí que és veritat, sí.
Sí, sí, però era molt millor encara que Monterrey. Uh-huh. Per tant, arriben a San Francisco i diuen, bueno, pues d'aquí ja, això no pot ser el que ens han dit, però és millor, tornem cap a baix, i la tornada aquesta va ser una mica èpica, perquè, clar, van ser quasi bé dos mesos llargs de caminar i com no havien trobat el vaixell que s'havia de portar el subministrament de que viures i de més, pues van patir molt fins que van tornar a arribar a San Diego. Això, si fórem americans, hauríem fet no sé quantes pel·lícules d'aquesta història i hauria estat força divertit, però aquí ens hem de conformar amb els llibres que va fer el Fernando Boneu i aquesta exposició que encara es pot veure per uns dies a l'Institut d'Estudis Ilerdens i que recorda aquest personatge. A partir d'aquells moments, aquelles poblacions, com he dit abans, de Los Ángeles, San Diego, Santa Bàrbara, San Simeón, San Francisco, Santa Mònica, totes aquestes que sonen a les pel·lícules, pues, van tenir aquestes missions i d'alguna manera es van integrar a la corona espanyola fins que va acabar sent un estat, el de Califòrnia, després, que va formar part de la Unió, sobretot en la fiebre de l'oro, però això seria ja molt més tard. Evidentment, quan México o Mèxic perd la independència a partir de la guerra de la independència espanyola, la guerra del francès, pues, aquests territoris també són d'aquells que s'acabaran integrant a l'estat mexicà i després acabaran formant un estat propi. Gaspar de Portolà, després de fer aquesta carrera, això li va donar evidentment molta força des del punt de vista de prestigi. Hem de recordar que va tornar a fer una segona expedició, és a dir, quan va tornar de San Francisco, va tornar a Monterrey, al final va trobar Monterrey, és a dir, que va complir. A l'any 1770 arriba a Monterrey i va ser tossut.
Que aquests viatges transatlàntics en aquella època s'havia de ser molt valent.
No, però ell ho va fer per caminar. Bueno, el segon el va fer en barco, es va assegurar i portava amb un de Guissona amb 12 catalans més, que era Pere Fàgies, en el qual va ser una autèntica expedició catalana la de el descobriment de Califòrnia. Després torna a Lleida i se queda com a soldat aquí, com a tinent de la corona al castillo de Lleida. Recordem que ja el castillo és el que ocupava la Seu Vella, és a dir, que ja la Seu Vella estava totalment militaritzada, i va morir a l'any 1786 a la pròpia ciutat de Lleida, i com havia tingut aquest bon rotllo, diguem-lo així, és amb los franciscans, va voler ser enterrat al convent de Sant Francesc de Lleida, que llavors estava situat a la plaça de Sant Francesc, que és on estava el convent de Sant Francesc. L'església de Sant Pere actual és l'església de l'antic convent de Sant Francesc, que després se va desamortitzar al segle XVIII i va passar a estar com un temps un magatzem de l'estat, i després el bisbe Mesa, que a finals del segle XIX la recupera com a parròquia dedicada a Sant Pere. Per tant, les restes del Gaspar de Portolà han de ser en aquesta església, en algun lloc probablement encara. I
no s'han trobat,
no s'han buscat tampoc.
Bueno, clar, això no ho dic. Però no hi ha referències escrites.
Sí, que està enterrat a l'església. Per això hi ha una làpida fora, la gent
i no s'ha buscat encara.
No hi ha fons. A més,
aquestes... Hi ha altres prioritats.
Jo diria que sí, això ja te parlo com a professional.
Bueno, com a curiositat, al final les restes són les restes, no?
Això mateix, però, les restes humanes...
Però, escolta, quan vas a viatjar pel món,
sí.
Aquestes coses les exposen, no?
Bueno, però recorda't el que va passar amb el Cervantes fa dos anys, el 2016, el follon que va haver a Madrid per trobar les restes, al final sí que després de no sé quants milions que es van gastar i tot allò aquí, al final van trobar unes restes que eren de l'època, en un racoret de la cripta de les Trinitàries de Madrid. I bé, i què fas amb aquelles restes? Pues bueno, poden ser les de Cervantes o no, però és igual, saps que va estar enterrat allí. Jo les restes òssies, ja t'he dit...
No, clar, si no tens amb què comparar-les, és un problema.
Sí, no, però inclús encara que siguin les restes reials i tot, pues, no ho sé, és a dir, el més important jo crec que és la memòria, de dir, aquest senyor,
no, correcte,
el aquí, està aquí, la làpida que es va col·locar als anys 70 a la façana de Sant Pere, ja ho recorda, que està enterrat aquí. I a més, aquest personatge està molt vinculat a la Diputació de Lleida perquè, amb els diners que va tenir, la seva casa estava situada on està actualment la Diputació de Lleida.
Uh-huh.
I quan va morir, en el seu testament, va deixar la casa, que no tenia descendència, a la primer estament de beneficència que es va fer a la ciutat de Lleida. El primer hospici, podríem dir, es va fer a la pròpia Palau de la Diputació actual. Després, quan se creen les diputacions, això l'hereda la Diputació, i el propòsit inclús és que això hagués estat un primer hospici, però la Diputació es va gastar els diners fent la maternitat aquí a la Rambla d'Aragó.
Uh-huh.
La Diputació apostava per fer el seu palau a la plaça de Sant Francesc, precisament on està l'edifici del que seria l'antic convent, on està la zona de tributs de la Paeria. Uh-huh. Però al final li va sortir més a compte, s'havia gastat els diners fent la maternitat i va ficar la seva seu en on està actualment, en aquell antic hospici del Gaspar
però
de
Porto. Però la casa ja no hi és.
No. L'estructura de la Diputació, sí? De base, és un edifici del segle XVIII que seria l'essència, és del Gaspar de Portolà, i la conversió que es va començar a fer en hospici, amb un pati central que no es va acabar de fer. Per tant, arquitectònicament té aquesta arrel i a més històricament relacionada amb el Gaspar de Portolà. Per això permanentment als baixos de la Diputació hi ha una exposició dedicada a Gaspar de Portolà, que la gent que tingui curiositat la pot veure, amb les armes de la col·lecció pròpia de la Diputació, armes de l'època del segle XVIII, i que ha volgut ampliar amb aquesta exposició que s'ha fet a l'Institut d'Estudis Ilerdencs per recordar precisament aquest personatge especial que hem tingut aquí.
Doncs perquè fem una pausa i avui jo crec que sí que t'encertaré cap a on anem després,
A veure.
¿Estás solo? El lugar equivocado.
No soy quien creéis.
En el peor momento posible.
¿Por qué querrían matarlo?
Mi hombre todavía tiene los diamantes.
No accedí a participar en un asesinato.
Val Kilmer. Doble identidad. El domingo por la noche. Cine sin cortes. En 13.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si te llama el jefe, te asciende y te da un coche de empresa. No, espera. Este coche de empresa. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de coche más que perfecto.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas, tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿No crees que si te pones, podrías ahorrar más en tus seguros? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué está pasando? Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a
otros. Está pasando el fin de semana con Cristina López Lente.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras. De madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000.
Doncs apa, que aviam, que jo havíem marxat i crec que ho tenia molt clar. Ara, durant la publicitat, jo li he dit, el Joan Ramon no m'ha dit ni sí ni no, però se n'ha rigut, amb el qual em sembla que no, és veritat. He donat per fet una cosa que no és.
Sí, pensava que tindríem un carrer dedicat a Gaspar de Portola aquí a Lleida, i no, Gaspar de Portola és una de les figures reivindicades darrerament, inclús...
Bueno, ja... Gaspar de Portola genera
sí,
tant la simpatia vegades... com la no simpatia, sí, sí. Per dir-ho finament.
Correcte. Sí.
Tremendo. Sí. Però jo pensava que teníem un carrer i no.
No, ja tenim, per una banda, aquestes làpides, una que hi ha a la plaça de Sant Francesc, una altra que hi ha a la pròpia Diputació, que recorden on va viure i on va estar enterrat. Si anéssim a Balaguer també veurien que hi ha on va néixer, se recorda, el que hem dit abans d'Arties. A Castelló del Montsec, que va ser una de les cases pairals de quan baixaven del Pirineu, també hi ha un monument dedicat a ell. I aquí a casa nostra, a la ciutat, millor dit, tenim un monument, precisament aquí a la pujada de Gardeny, al cardenal Cisneros pujant cap a Gardeny, el monument que va fer en Perelló, l'escultor que es va dedicar als anys 70 a fer totes les escultures aquestes del Gaspar de Portolà, com la que hi ha a Balaguer. A l'altre costat del pont també hi ha una altra magnífica escultura del Pont Nou de Balaguer. I aquí a casa nostra tenim aquesta, una que també està mutilada, que també ha tingut algun atemptat, com les de Billy Mandoni, i és una que està a Gaspar de Portolà, i al voltant seu estan els franciscans i els seus companys, el que estaria Pere Feix i així de més. És una escultura així modernista, però es veuen les figures, i que és la que està, insisteixo, pujant a Gardeny. Recordem que la base militar, finalment, de Gardeny va acabar dient-se Gaspar de Portolà. En principi era la ciutat Francisco Franco, va canviar després per els quartels d'artilleria i d'infanteria, i quan va marxar l'exèrcit, es deia Gaspar de Portola. Per tant, aquest record, i a l'inici de pujada a Gardeny, es va ficar aquest monument. I també hi ha uns blocs que hi ha a la Mariola, al final del carrer Pius 12, a l'esquerra, els blocs Juan Carlos estan a la dreta, i a l'esquerra estan els blocs...
que no sé si estan afectats per aquesta futura remodelació.
Crec que no.
No?
Aquests no, perquè són una mica més moderns. És els que afecten la remodelació.
Els blocs Gaspar de Portola.
Exactament. Per tant, hi ha aquest record, i sempre en aquesta àrea, al voltant també de Gardeny, per aquesta idea que va ser un militar de la corona espanyola al segle XVIII, i per tant és el que tu has dit.
Ja està, mai tindrà un carrer. No, aviam, no cal que li donguem un carrer si després hem d'estar reclamant traient les plaques perquè el senyor va fer alguna cosa que no havia de fer. Bueno, no sé.
Home,
jo tampoc la conec a fons la història.
És fill del seu temps.
Entenc que va fer coses bones i dolentes.
Bueno, era militar.
Vull dir, més val que no ens investiguessin a tots i cadascun de nosaltres de vegades, perquè, vaja.
Home, de fet, no està documentat que tingués cap conflicte armat a Amèrica, amb el qual, si va matar indis o no va matar indis, sembla que no. Inclús, bueno, a la Diputació hi ha unes pintures d'aquestes que va fer en Minguell, a l'escala de la Diputació, i a dalt de tot, l'últim tram de l'escala, hi ha les pintures que es veuen a Gaspar de Portolà, envoltat de franciscans, i arriben allà els indis estan més sumissos,
sí, clar,
però estan de bon rotllo tots allò, intercanviant baratijes i totes aquelles, i no és violenta l'escena. Evidentment, se nota qui és l'europeu i qui no és l'europeu, però això va passar a tots els...
I aquí et diria que és el conquerido.
Correcte.
Que ells ja estaven conquerits, o sigui, que ells ja existien, que no els vam anar a descobrir.
No,
correcte.
No.
El que passa és que a vegades ens falta una mica de marc històric,
sí,
de col·locar-nos en la pell. Que sí, que ja existien, que carai, vam anar a fer-los allí. Correcte, també ho entenc. Ara bé, alguna cosa els devien de portar, també.
Sí, a part de malalties.
Bueno, a part de malalties. Vull dir que al final, vaja, no sé, jo... el generalitzar sempre és tan dolent,
sí.
Tant...
Home, d'alguna manera, jo crec que resumint-lo, aquí lo diem nosaltres que és hispanitat, però la resta d'europeus, com va ser els holandesos, els anglesos...
No, perquè els anglesos i els francesos també votaven per allà.
O sigui, que Amèrica és l'altre, el nou món, però és l'altre Europa, és a dir, és cultura occidental.
Ah, i el següent serà la Lluna i després Mart, sí. I espero que no trobem ningú allí, perquè si no, malament anirem.
Però així com Àfrica ha mantingut una mica la seva idiosincràsia, tot i que va ser colonitzada.
Ja saps per què?
Sí,
claro,
això mateix.
Que allí no hi ha recursos, sí, no hi ha on rascar, per entendre'ns.
No, però vull dir que també va ser colonitzat, tota Àfrica va ser colònia.
Sí,
però la relació aquesta que s'ha produït en Amèrica no s'ha produït a Àfrica, a excepció d'alguns puestos com Sud-àfrica, per exemple, o alguns llocs concrets. I el mateix passaria amb l'Orient, és a dir, també que evidentment l'Orient va tenir el seu propi potència, tant la Índia com la Xina o el Japó, però, bueno, tot i que aquesta barreja que actualment tenim, però clar, Amèrica no deixa de ser, clar, hi ha el substrat indígena, que es diu sempre, molt potent, com passa també a Austràlia, però evidentment ha hagut aquesta substitució d'unes cultures, i això a vegades no es perdona, però és la història, i la història s'ha d'assumir com a tal.
Bueno, almenys aprendre'n.
Correcte.
O sigui, no la canviaran.
No.
Per tant, no cal que ens emprenyem pel que ha passat.
No.
Però sí que hem d'aprendre perquè no torni a passar, això.
Correcte,
sí. Jo crec que és el més
intel·ligent. El que no t'agradi que no torni a passar. Correcte. I el que va passar, si no és una gran salvatjada, si lo contextualitzes, doncs moltes vegades, que jo crec que hem de pensar així, Gaspar de Portolà doncs va ser un home del seu temps, i dintre del seu temps doncs l'home va complir, bé, evidentment, amb uns esquemes doncs, religiosos i culturals, i ja està, i sembla que dintre de tot doncs, va ser bastant normalet, és a dir, que no va ser un d'aquells que es van ensenyar.
No es consol de tots, però n'hi va haver de pitjors.
Sense cap dubte, sense cap dubte. I no tiro cap a casa, sinó jo crec que, bueno, que va ser doncs, bueno, la feina que va fer.
Joan Ramon González, gràcies per estar amb nosaltres, encara que no ho facis avui, i jo sí crec que si avui arribes amb un regalet a casa no et faran mala cara.
No estarà malament, exactament. Segons com sigui el regal i si l'agrada, perquè a vegades és complicat.
Ah, això. És difícil, eh? Bona setmana.
Gràcies.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Para mí la radio también, por las tardes y por las noches, es algo que me acompaña constantemente, ¿no? Salgo del trabajo y en el coche no puedo no poner la radio, ¿no? Al acostarme me pasa lo mismo, ¿no? O sea, necesito saber qué ha pasado durante el día, porque a lo mejor está un poco más desconectado, y bueno, aunque tengas el móvil, la radio siempre está ahí, ¿no? Siempre te acompaña.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido?
Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12 es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si tu casa ya está pagada, ¿por qué no revisas tu seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La Razón te regala Easy Grill Plus, la plancha de asar extra grande, potente y rápida como ninguna. Podrás disfrutar de la cocina sana, sin grasas, para toda la familia. Desayunos, comidas, meriendas y cenas. Muy práctica y fácil de limpiar. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que parlem de noves tecnologies a la meitat de la setmana, com sempre, a l'Infocope Lleida. Recorda que ens trobes a internet, www.infocopelleida.com, i si no, busca'ns als buscadors, a tots, sortim a tots. Infocope Lleida, ens busques i ja t'estalvies d'escriure l'adreça. Parlem de noves tecnologies, camí cap a les dues, com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal, bon dia?
Hola, què tal, Ricard, com estàs?
I amb el David Casero. David, què tal, bon dia?
Muy buenas tardes.
Jaume Sitjà, escolta, quin menú ens has preparat avui? Jo estic a dieta, però...
Sí, estàs a dieta?
Sí.
Ahir t'ho vas passar bé, no?, amb el dia de la ràdio.
Home, ho vaig passar, vaja, com un nen petit, eh? De veritat que sí, eh?
Es vau passar bé, eh?
Sí.
Bandidos, més que bandidos, com vau disfrutar, eh?
Quina enveja.
Sí, senyor. Jo tinc idees.
Tens idees?
Sí, de cara al futur, amb això, amb el dia de la ràdio.
Quina por que em fas.
La ràdio i les noves tecnologies. Però, bueno, avui som Sant Valentí.
Sí. N'hi ha d'altres que ho diuen d'una altra manera, amb una C al davant, però... Bueno, vinga, va, Sant Valentí.
Sant Valentí. Doncs al final s'ha implantat com a dia dels enamorats, i clar, algun regalet li tindrem que fer al nostre amor. Doncs parlarem de moda. Sí, he dit de moda en un programa tecnològic. Doncs moda tecnològica a l'espai de l'entrevista TIC. I després de l'entrevista TIC, doncs ja sabeu, adivinar la cançó. Aquesta cançó i la sorpresa que en tens.
Mira,
preparada.
Ni l'he buscat, ara ho buscaré. Ara ho buscaré.
Sí? Ho busques?
Sí.
Doncs vinga, i després la tertúlia. La tertúlia on el David ens portarà la efemèride. Parlarem també d'unes aquestes dades, no? La relació entre la ràdio i les noves tecnologies, no? Ja que ahir va ser el dia de la ràdio.
Que jo us avanço que es porten molt bé, la ràdio i les noves tecnologies.
Sí, sí. Sembla que es porten més que bé. Més que bé, o sinó que ens ho expliquin a nosaltres. Samsung. També ja tenim Samsung, que diu que el CNI... Diu que el Samsung Galaxy S8 és un dels telèfons més segurs. Aquest tema de la seguretat, que sempre parlem de la seguretat, no? Doncs una mica documentarem per què. ZTE, un nou mòbil, aquest aparell de dues pantalles que sempre ve amb el mobile, finalment es decideixen a traure'l, no?, aquests gadgets. I un nou aplicatiu del tema del Gmail, aquest AMP, ens explicarà el David, doncs, què és tot això d'aquí. I tenim més coses preparades, però no sé si al final ho podrem comentar.
No, que no ens donarà temps, ja t'ho avanço. Sí, sí.
Però perquè sempre ens tenim de guardar els 3 minuts
s'ha fet guion d'hora i media. Sí,
claro.
Doncs vinga, els 3 minuts finals, com sempre, les fantàstiques idees i solucions que ens arriba de l'espai tecnològic del carrer Segòvia, número 4. I com no, les noves tecnologies i a internet, la botiga, espaitecnològic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs apa, Jaume, presenta'm l'entrevista del dia.
Doncs som-hi, vamos a hablar de moda, pero no de moda como estás pensando, moda para vestir los dispositivos tecnológicos que nos acompañan siempre a todos los lugares. Lo comentamos siempre, hoy la tecnología nos permite trabajar en cualquier lugar, pero también tenemos que dar una buena imagen presencial. De esto se trata, tener los complementos adecuados para dar servicio a los dispositivos y dar una imagen casual o incluso vestir con elegancia. Para hablar de estos complementos tenemos con nosotros a Guadalupe Medrano, Country Manager de Tucano Spain y Portugal. ¿Qué tal? Muy buenos días, Guadalupe.
Muy buenos días.
Seguro que muchos de nosotros y nuestros oyentes no conocen quién es Tucano, pero para los que... Pero ¿cómo dirías o cómo definirías qué es Tucano?
Pues Tucano es una firma italiana pionera en el sector, que comenzó hace más de 30 años a crear soluciones para el transporte de dispositivos tecnológicos móviles, y que se ha caracterizado pues por el diseño, la innovación y la calidad, haciendo que se convierta pues en una de las marcas referentes de este sector y reconocible por todos, sobre todo por haber sido el creador de la famosa funda de neopreno Second Skin, que ha sido probablemente el producto más copiado por la competencia, y es el primero en aportar soluciones un poco innovativas y sobre todo colorido y diseño diferente a los estándares que había hace años, ¿no?, en este sector un poco oscuro.
Uh-huh. Si hablamos ya de moda y de Italia, el diseño está asegurado.
Pues eso esperamos, y creo que es uno de los distintivos de la marca. Aportamos pues una gran cantidad de diseños, de soluciones diferentes, para pensando en diferentes tipos de público, con mucha atención en la elección de los materiales, de las formas, y lo menos importante, aportando detalles funcionales que hacen que el producto sea práctico, garantice la protección del dispositivo y facilite el acceso, con lo cual son productos no solo bonitos estéticamente y atractivos, sino fáciles de usar y con muchas prestaciones extra.
Hola, Guadalupe, buenas tardes. Yo buenas tardes. Quería profundizar precisamente en una palabra muy importante que has dicho. Dice, no solo diseño, sino soluciones, ¿no? Es decir, digo, por diseño muchas veces compramos muchos tipos de mochilas, bolsas, para llevar de todo, nuestro ordenador y la bufanda, ¿no? Cuando ya no hace frío y a mediodía hace calor. Pero bueno, al final yo tengo la sensación de que en todas estas bolsas y mochilas va como todo metido ahí, ¿no? No sé si me explico. En cuanto a eso, ¿qué soluciones podemos encontrar? Es decir, ¿cómo trabajáis en Tucano para encontrar soluciones en el que se pueda adaptar a poner de todo?
Pues una vez que elegimos, pues bueno, el tipo de público al que va dirigido, estamos hablando de un maletín o de una mochila, pensando en diferentes posicionamientos de precio también, ¿no? Pensando en el público, vamos ya a lo que es la parte práctica del producto. Entonces hemos introducido, por ejemplo, la funda de neopreno que comentaba antes, el anti-slip system, que son unas pequeñas protecciones en los bordes para que al abrir la funda no se deslice y se caiga el portátil, diferentes bolsillos para tema de cargadores, cables, o sea, para que todo vaya organizado bien en el interior, bolsillos en el interior separadamente cuando el producto ofrece la capacidad necesaria, pues bolsillo protegido para el portátil y también para la tablet o el iPad, y en algunos casos incluso dentro de las bandoleras tenemos una ranurita con un bolsillo lateral en el que van introducidos los auriculares, de manera que uno pueda llevar dentro pues su teléfono, su iPod, y sacar los auriculares sin necesidad de que vayan colgando. Siempre pensamos en poner la banda para el trolley, para que cuando uno viaje sea práctico, en fin. Muchos detalles pensados en que sea fácil también de acceder, sea para los objetos tecnológicos que para los personales.
¿Qué diferencia podríamos os diferencia de los demás competidores? ¿Sería el diseño, aparte de estas cositas tan especiales que nos acabas de comentar?
Pues yo creo que fundamentalmente sí, el diseño, en las formas y la elección de soluciones, el colorido, creo que somos los más atrevidos. La calidad, que sí ya corroborada durante muchos años presentes en el mercado, y es lo que ha hecho que seamos un referente, y creo que el ofrecer la gama más amplia que hay actualmente en el mercado para soluciones en maletines, bolsas y fundas para los portátiles. Creo que cubrimos pues todo tipo de soluciones, de públicos, de coloridos y de gamas de precios, siempre estando posicionando pues en una de las soluciones y de las marcas premium.
Guadalupe, en este programa nos diferenciamos en dar siempre soluciones e ideas, y hoy es San Valentín y Tucano tiene muchos complementos para gadgets. ¿Cómo nos podrías ayudar para elegir ese complemento y al final del día llegar a casa con ese regalito para nuestro amor?
Pues efectivamente, tenemos soluciones tanto para ella como para él. Yo creo que una buena solución también puede, porque cada vez va siendo un accesorio más y más buscado, y de que probablemente todos tenemos más de uno, pues podría ser una funda para el nuevo iPhone o el nuevo Samsung, donde tenemos variedades de formas, de colores, pensando para ambos públicos. En cuanto a mochilas, que también podrían venir muy bien de cara a esta Semana Santa que se acerca, y así a lo mejor pues un regalito que pueda ser un viaje, pues tenemos mochilas también pensadas para él y para ella, con variedad de coloridos y de formas. Y a nivel de maletines, pues soluciones business o un poquito más frescas para ellos, y con modelos de bolso para mujer, bolsa más shopper, más femenina, pensando para ella. Creo que todos tenemos hoy en día algún dispositivo que transportar, y como bien dices, pues estos se han convertido en complementos de moda, ¿no? como cualquier otro.
Uh-huh. Ya tenemos la idea, ya nos has dado la idea. Sabemos que podemos ir a comprarlo en Spy Technology, que además es patrocinador de aquí de nuestro programa, pero la gente que no se puede llegar ahí, ¿puede ir también a la web y puede ver todos estos complementos? ¿En qué web o dónde los puede comprar también?
Pues en la web de Tucano está toda la oferta de lo que ofrecemos y luego pues los principales en los principales pues grandes almacenes y tiendas de especializadas, donde aparte de ofrecer el producto físicamente en tienda por todo el territorio, pues también hay una amplia oferta de nuestros productos en sus web. Creo que si se encuentra la idea, el problema no va a ser dónde poder comprar el producto. Creo que hoy en día tenemos una buena cobertura.
Seguro que encuentra ideas y muchas de estas mochilas que nos van muy bien para transportar esos equipos portátiles, que habitualmente el portátil para el trabajo en cualquier lugar, y hoy que podemos trabajar en todas partes, pues nos va muy bien trasladarlos para esa batería y todas esas bolsitas y ranuras y esos complementos que están muy bien atendidos por Tucano. Guadalupe, Country Manager de Tucano Spain, gracias por compartir unos minutos y esas tendencias aquí en COPE Lleida.
Muchas gracias a vosotros por vuestra atención. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I want to touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care. I've never been so high. Follow me through the dark. Let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life. To life. So love me like you do. La la, love me like you do. Love me like you do. La la, love me like you do. Touch me like you do. Touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've got to find. Only you can set my heart on fire. On fire. Yeah, I'll let you set.
Del cine, Jaume, aquesta setmana passada?
No.
La que t'he posat avui ve d'una banda sonora original d'una trilogia de pel·lícules.
Sí.
Que s'estrenen, aquest any s'estrena la tercera per Sant Valentí, totes. Dia amunt, dia avall, eh?
Hay que ir al cine, regalar unas entraditas de cine, hay que salir al teatro, hay que, ahora hay mucha oferta, teatro, cine...
Però saps quina pel·li et dic que s'ha estrenat els darrers 3 anys cada setmana de Sant Valentí?
Sí.
Quina trilogia?
La de Sombres de Grey.
Molt bé. Doncs això ve de la primera banda sonora, de la primera, o sigui, la primera que total fa 2 anys, ja, la pel·lícula, els llibres ja tenen...
Bueno, la primera va tindre molt renom, no?
Home, clar, perquè venia del boom dels llibres.
I la segona pel·lícula va ser una mica xof, no? Diuen.
La segona et deixa tot obert perquè vagis a veure la tercera, bueno, que la van rodar.
Que volváis a ver entonces una pel·lícula espanyola que se llama ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Y dejaros ya de tontería, hombre.
Bueno, escolta, de totes maneres, la cançó.
Història romàntica i bonita.
Com has dit tu, aquesta? Aquesta sí que...
Love Me Like You Do.
Love Me Like You Do, ella és Ellie Goulding, que està dins de la banda sonora original d'aquesta primera versió de la trilogia de les 50 sombres de Grey.
M'esperava avui una cançó relacionada amb el tema de l'amor.
Home, clar, és Sant Valentí, doncs...
Me l'esperava.
Vinga, que obrim la tertúlia fric.
La tertúlia fric.
I a la tertúlia, com comencem últimament? Doncs aquesta efemèride. Quina, a veure, sorpresa, perquè també ve de sorpresa en sorpresa. Vull dir, no sé, últimament el David això se ho té molt amagat i ens anuncia ara en quin moment en directe.
Pues mira, nos vamos a ir al día de San Valentín de hace muchísimos años. No sé si existía, ¿eh? Pero el 14 de febrero...
Segur que no, perquè 14, això de San Valentí és molt recent, ¿eh?
14 de febrero de 1876.
Hombre, va muy atrás esto, ¿eh? No, no,
muy atrás, no está sí, bien, pero es importante.
1876.
1876. ¿Qué pasaba en 1876?
Todavía teníamos pelo.
El teléfono fue patentado por separado por Alexander Graham Bell y Eliza Gray. Esto es un dato muy importante. Usted, sí, sí, sí. Famoso Graham Bell, ¿cuándo? Bueno, pues ahora ya no se os olvidará porque lo tendréis relacionado con esta fecha. Fue el 14 de febrero, cuando realmente fueron a patentarlo y además fueron a patentarlo por separado entre los dos. Por eso uh-huh. estamos ahí entre quién inventó el teléfono y las comunicaciones.
Pero bueno, fue en 50 años ya.
Sí, ojo, ¿eh? Y ahora ya es de todo menos teléfono.
Cara no, pero bueno, allí en número redondo. Sí, sí, sí.
Ojo, ¿eh? Va de prisa.
Bueno, y desde que es va a inventar, fins que es va transformar, perquè fins que va de la línia de telèfons, fins que va ser només línia de telèfon, quants anys van passar?
Pues hasta el 1900.
Que no íbamos a comenzar a
hacer... 27 años de red.
27 años. Es que con 1900, date cuenta de luego la siguiente transformación ya fue en los 50, 60, los primeros teléfonos móviles en América que utilizaban los tal, que eran los NMT 450, que aquí llegaron en los 90, principios de los 90, los teléfonos de un millón de pesetas.
Pero desde el 1800 que se envió...
1990. 100 años 6.000, después.
6.000 euros de los Dara, ¿eh?
Sí, pero sí. Mira cómo evoluciona, ¿eh? Los primeros 50 años, ¿eh?
¿Quieres saber cómo evoluciona? Ayer celebramos el Día de la Radio, ¿no?
Sí, señor,
felicidades a todos en la calle, todos tal. Bueno, pues mirar, se acaban de arrojar los datos, y así me voy a la primera noticia, se acaban de arrojar los datos del cierre en septiembre del 2017, anual del consumo de radio. Se ha hecho un muestreo entre 16.000 oyentes de radio, los cuales escuchan radio, consumo de radio. De estos, el 61% ya el consumo de la radio es a través de dispositivos, es decir, no sintonizan.
No FMs, ¿eh?
No FMs, no, llegan y me conecto con el ordenador, me conecto con el móvil, me conecto con el tablet.
Aquí Steve Jobs la va clavar, ¿eh? De abans a abans, ¿eh?
Lo clavaron un montón de ellos, pero tú fíjate que...
Sí, 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 yo de todas maneras tengo una crítica más yo, ¿eh?
Sí, pero fijaros, esto ha hecho una cosa, ha hecho que el consumo de radio, de tener la radio encendida, haya subido exponencialmente, ha sido una bestialidad, ha subido de un consumo medio de tener la radio encendida para oyentes de 5 horas al día hasta las 8 horas. Uh-huh. Es decir, todo el tema de transportes, quietos en la oficina, cocina, tal, no sé qué, conecto el móvil para escuchar la radio, para consumir la radio cuando me levanto por la mañana, ¿no? Para los que son consumidores de este gran medio.
Sí, pero correcte. Fa un parell d'anys, les emissores comercials tenen ja extès totes les seves aplicacions i tota la seva programació amb streaming, fins i tot per punts d'emissió, etc. Però jo hagués agraït un sintonitzador FM a l'iPhone. Durant molts anys. Sí. Ara, els últims dos anys, no.
Sí,
correcte.
Però mira, ¿sabes lo que lo ha sustituido? Mira, ¿cómo se escucha? Del 61% que escucha la radio solo a través de medios de internet, está claro que el 64% lo hacen con conexión del móvil. Uh-huh. El resto, ordenadores y tablets, uh-huh. e incluso televisión, ¿de acuerdo? Que también entra por el método de internet, ¿vale? Como radio oyente. Bueno, pues de ese 61%, más del 70% lo escuchan a través de la aplicación Tunelin Radio. Uh-huh. Es decir,
hombre, va ser una, no sé si va ser la primera,
pero
va ser una de les primeres.
Tunelin Radio, la diferencia que tiene con las demás es que precisamente es, como bien dices, como si enchufáramos la radio y buscáramos la emisora, un sintonizador, ¿no?
Sí, pero, sí,
y
vamos correcto, cambiando pero los planes de datos tampoco eran lo que son hace dos años solo, ¿eh?
Por supuesto que por eso el consumo ha subido un montón. Claro. Fijaros la transformación de las radios, no tengo que decirlo, ¿no? Estamos en este medio y ya todos los conocemos, pero mirar, las radios simplemente, por ejemplo, con este último dato acabo, de noticias... En una tertulia matutina, programas de 3-4 horas, se pueden sacar a la palestra hasta 6 y 7 temas. Mientras que en esas horas, en la propia APP de la radio, se han generado más de 100 noticias. Uh-huh. No cuento comentarios, retweets, tal, son Facebook, 25, 25, es decir, la bomba. Y las llamadas de radio se han sustituido por sistemas de mensajería. En un 60% por WhatsApp, en un 30% por Telegram y el otro 10% para el resto de plataformas.
Nosaltres, sense anar més lluny, tenim un número de WhatsApp i trucades poques ja.
No, també en missatge.
O nosotros generamos 4 notícies i 6 tuits, és a dir, en este moment, no? Bueno, ahí lo tenemos.
Doncs vinga, tens més dades d'això de la ràdio?
Bueno, tendría muchas más, pero yo creo que deberíamos seguir otro.
Clar, vam tot el tema de la...
No,
de la seguretat, Jaume.
Ho dia per enllaçar la ràdio i les comunicacions amb les xarxes socials i tot això, allò que diem que són molt amics, no?
No, por supuesto, pero bueno, el dato es ese, las radios se conectan por las redes sociales con todos los usuarios y mientras que escuchan la radio, casi, mira, pues es... saco el dato... El 31% de los que escuchan la radio interactúan activamente en los programas.
Clar. És un matrimoni que ha sortit fantàstic. I, molt bé, som-hi, anem al tema de la seguretat. Perquè
L'altre tema estrella, l'hem de ficar una sintonia. Toquem la notícia de seguretat.
Sempre hi ha una notícia de seguretat, no?
Sí, anava a dir afortunadament, però...
No. Bueno, en aquest cas sí, no? Perquè diu que el CNI diu que un dels telèfons més segurs és el Samsung Galaxy S8 i S8 Plus.
El CNI, què és el CNI?
¿Qué es el CNI? El Centro Nacional de Inteligencia. Es decir, se encarga de evaluar pues todos los equipos que ocupan el espacio radioeléctrico y toda la parte de comunicaciones, ¿no?
Final,
investigan.
¿Cree que es algú?
Sí, claro.
Que es claro. Algú, ¿no? Es respectable que esta opinión.
No, ¿qué es el CNI? No tiene laboratorios...
No et deia qui és el CNI per quantificar-lo, sinó perquè la gent sàpiga de què parlem.
Mortadelo y Filemón, la tía. ¿Quién no la ha leído toda su vida, hombre? Grandes en tecnología. Bueno, pues precisamente de eso hablamos, ¿no? Según los estudios que han hecho, parece que uno de los terminales más seguros por el software que llevan sus comunicaciones es Samsung. No olvidemos que yo...
¿Qué es para el sistema NOx?
Yo ahí es donde iba, en la noticia, en la nota de prensa y demás, no lo he leído mucho, ¿no? Sí que he visto que iba firmada por David Alonso, gran conocido de este programa, gran conocido nuestro, con lo cual le llamaremos para preguntar, pero va por ahí. Es decir, va precisamente por el sistema KNOX, como lo podemos encontrar en los terminales de alta gama, que cifra el teléfono completamente y toda la información es cifrada. Es un muy buen uso del terminal, incluso para separar nosotros en nuestro smartphone la vida personal de la vida profesional. 2 WhatsApps, 2 lo que queramos.
Doneu-me un minut, doneu-me un minut.
30 segons.
30 segons, vinga, va. El nou telèfon ZZ, aquest que obríem, i tenia dues pantalles, no?, per davant i per darrere. Si el dobleguem, finalment s'han decidit treure aquest gadget perquè veiem que últimament no surten els fabricants de l'estàndard normal.
Mirar, yo tengo una conclusión y en este Mobile World Congress seguro que lo veremos el equipo y veremos todo. De verdad, veré muchos cacharritos, pero que me expliquen realmente para qué lo han pensado y cuál es el uso.
Ah, això no va dir. ¿Per a què serveix?
¿Para qué sirve?
O sigui,
¿cuál es el uso? Que me lo expliquen.
¿En qué facilite?
Entonces, es decir, si es un salto tecnológico para facilitarme la vida, como una pantalla completa que ya tengo más visión de campo, que tengo las fotos mejores, que puedo leer más, veremos para qué no me valen esas dos pantallas.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic, casa.
Descriu el que veus.
No, que sempre se'ns queda coses aquí per comentar, com el tema de la MP de Google.
No, descriu el que veus, dic, perquè...
No.
Mira el guion.
Ens està fent enveja.
Una setmana aquí, tots.
Ricard, amb cacharros aquí damunt de la taula.
Ricard, s'ho volia lligar tot.
Ah, perdó.
Volia lligar tot, perquè aquest, volies que ens expliques el David aquest sistema MP de Google més interactiu, però ho deixarem endavant. Però qui vulgui interactuar, ja ho sabeu, que podeu interactuar al carrer Segovia 4, a l'espai tecnològic, amb tots aquests gadgets, com aquest que avui ens portes per agafar el telèfon mòbil aquí darrere i que a més no es cau i serveix per a arropenjar i tal, no? Quines idees més xules?
Pop Stand. Además, hoy hablamos de San Valentín.
Pop Stand.
Pop Stand. Pop Stand significa es un stand para el móvil, lo podemos sacar, es telescópico, lo podemos meter, ahora colgaremos las fotitos, metemos la mano, no se nos cae el teléfono, lo podemos apoyar en la mesa para hacernos un selfie, para ver los dibujitos, para ver lo que queramos, y además viene con un soporte, porque es un Pop Stand Car, con un soporte para el coche, en el cual, bueno, pues además este Pop nos vale para llevar el teléfono en el coche, con una pieza muy pequeñita y nada armatoste para que no se nos caiga. Y si hablábamos de diseño, pues ves, yo llevo un Pop de pop y musical, y los hay de todos los temas. Los tienes cariñosos, tienes mandalas, tienes mensajes, tienes emotis, tienes balones, tienes todo lo que puedas imaginar.
Poca broma, que jo des que ho va portar el David Casero aquí m'hi he fixat i l'he vist a un munt de llocs a internet, eh?
Sí,
de gent usant-ho, eh? Em refereixo a vídeos i fotos. És molt còmode, eh? I segur. I segur, no et caurà el mòbil amb això. Sí, això, sí. Això ho tenim a l'Espai Tecnològic?
En Espai Tecnològic
poden venir, tocar-ho.
Tienes más de 100 modelos diferentes, con lo cual ya puedes venir a mirar y a elegir el tuyo.
A més, això s'adapta a tots els telèfons, eh?
Para todos, para todos.
Esa es la gràcia. Tant si porta funda com si no, eh?
3M y a correr, y lo llevamos de funda a funda y tiro
con este carrer Segovia número
carrer Segovia número 4,
a internet
www.espaitecnologic.cat
i al Facebook
Espai Tecnològic i al Twitter @espaitecnologic.
Són aquestes fantàstiques idees i solucions de l'Espai Tecnològic.
A més, seguiu-los al Facebook, que sempre tenen alguna promoció preparada i són interessants. David Casero, bon dia de Sant Valentí, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies igual.
Jaume Sitja, bon dia de Sant Valentí també, i
dimecres que ve més.
I nosaltres que anem cap a les dues, com sempre, tornarem demà amb més ràdio a partir de les 12:20. Que acabis de passar un bon dimecres. Salut. Fins demà. Adéu.